Avui dissabte, dia 2 de novembre. Bon dia a tothom. Aquí el nou programa, aquí de Priorem Priorat, Ràdio Falset. Avui tindrem el programa número 83 des de l'any 2008. Aquí cada mes un programa mensual, Priorem Priorat, Ràdio Falset. Avui hem participat en una conferència al Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, en el qual el conferenciant, el doctor Manel Sanz Segarra, és metge, està jubilat, sènior, i segueix col·laborant en el món de la medicina i dona xerrades a tot arreu. Ha estat a Alacant, a Reus. Els seus temes han estat, per un costat, hi ha vida després de la vida. Parla, en aquest cas, a Tarragona, al voltant de la salut, felicitat i ment. Tot seguit, ara, en farem un resum. Primer de tot, l'he entrevistat a nivell oral, sense gravació, arribat molt puntual, allí a la seu del Col·legi Oficial de Metges. Com venia de Barcelona, que està a la direcció dins de l'Hospital Bellvitge, doncs feia temps que no veia els metges i familiars, i bé, no ho puc estar gaire per mi, però sí que en el que li he parlat, el poquet que li he parlat, m'ha dit que sí, que ha estat al Priorat, que col·legi a Escaladell i que li agrada molt a Montsant. Sobre la seva xerrada avui, el tema clau era el títol, la felicitat és forma més elevada de la salut, i el tema, el lema, era salut, felicitat i ment, tractat sobretot des de la seva especialitat, el tema del cervell, la part neuroplasticitat, de neurogènesi que té, basat en el ser humà com a arquitecte del seu cervell, que ha mencionat a Santiago y Cajal, Ramón y Cajal, també ha donat unes orientacions de cara a com tenir més salut i més felicitat. Primer de tot, evitar l'estrès, sobretot l'estrès negatiu, que tots ja coneixem. Les tres receptes clau ha estat, primer, la vida sana, a partir d'una alimentació i de l'esport. La segona, una vida intel·lectual, també, de llegir, música, tocar instrument, jocs de taula, etc. I la tercera, la relació social, la relació de l'amistat, el saber riure, el saber compartir. Ha mencionat la cultura japonesa, en el qual, doncs, una anècdota, no?, o consell, és al dematí, al despertar-se, fer-ho amb il·lusió i sentit, en aquest sentit. Molta vida social i, sobretot, aquest sentit d'il·lusió, de ganes de fer coses cada dia. La conferència està molt completa. Lo difícil és fer un resum, i que ha valgut la pena avui, doncs, escoltar en aquest gran conferenciant, un home, com hem dit al començament, que està jubilat, però que segueix treballant, que segueix impartint els seus coneixements, els avanços tan importants de la investigació del cervell, de la dinàmica mental i de l'estructura, i sobretot el que ha destacat moltíssim és l'hàbit. La importància de l'hàbit, sobretot a partir ja d'entre 0 i 2 anys, els primers anys de vida, aquests hàbits que després se mantindran tota la vida, però sí que també ens ha donat molta esperança. Els hàbits es poden canviar. Seguim aquí amb Priorem Priorat, Ràdio Falset. Thank you. El passat dia 18 d'octubre a Tarragona vam poder observar i veure la manifestació de la vaga general. La Universitat Rovira i Virgili va tancar les portes en aquest dia on tots els estudiants estaven pràcticament al carrer en aquesta vaga general.
Si amb el meu pas pel món faig que sigui una mica millor.
Avui ha estat interessant perquè he presentat una taula redona en la qual hi havia una tècnica de l'Associació de Consumidors en el camp d'ADICAE, que és una associació de consumidors, i que la tècnica es diu Lucía Frías i l'advocada Paula Álvarez, que han explicat tota la problemàtica i com procedir la ciutadania i amb els nostres drets davant de el món comercial d'internet, és a dir, el comerç digital, que ara tot seguit farem un resum i ho explicarem. La xerrada va ser molt interessant sobre ADICAE, sobre descentrada en el comerç electrònic. Entre uns temes van sortir el d'internet, el tema dels virus, dels antivirus, i com és que, bueno, com tots sabem, a Microsoft tenen virus i els que no són de Microsoft, que són l'Apple, el Mac, aquests, doncs, no hi ha virus, i clar, sembla un absurd, no?, que la gent s'hagi de gastar en antivirus quan realment hi ha un altre sistema que no calen, no cal, o ho porta ells mateixos, o virus, antivirus. Per tant, va ser interessant, però bueno, això és com també les autopistes, les autovies, no? A Catalunya i al País Basc s'han de pagar, mentre la resta d'Espanya són gratuïtes. Doncs bé, també se va comentar que per tallar, si ens truquen de propaganda i no volem que ens truqui, hi ha un sistema que es diu la llista Robinson. La llista Robinson, que la pàgina web que hi ha és llista Robinson, en castellà.es, i amb aquest sistema doncs fa que no truquin més des de trucades comercials de propaganda. Estem a Santander amb unes jornades de reflexió i estudi al voltant de la sociologia, en aquest cas sobre la família i el matrimoni o parelles de fet. En aquest cas hem tingut la entrevista amb Javier Elzo, doctor en sociologia, investigador, conegut a Catalunya i en tota Espanya. Buenos días.
Buenos días, bon dia.
Estamos aquí con el profesor Javier Elzo, que nos ha dado hoy una conferencia, una charla, un coloquio acerca del tema del matrimonio. ¿Cómo ve el futuro usted del matrimonio en estos momentos en nuestra sociedad?
Bueno, el matrimonio lo veo como una realidad que sigue abierta y hay mucha gente que de una manera u otra quieren vivir juntos. Lo que ocurre es que ya muchos no quieren hacerlo de manera formalizada. Quiere decir, no quieren casarse ni por la iglesia ni por lo civil. Entonces prefieren vivir juntos sin ningún tipo de atadura formal, y esa es una gran novedad, ciertamente.
Frente a esto, el Estado, la gente no sabe qué ventajas tiene a veces ser casado por civil, ser casado por la Iglesia en este caso, o estar de pareja de estable, porque en Cataluña tenemos una ley propia de pareja de estable. Entonces, ¿el Estado cómo puede proteger el matrimonio y la familia?
Yo creo que el Estado lo que tiene que proteger sobre todo es las consecuencias del matrimonio o del vivir juntos, que es el niño. O sea, el Estado, el hecho de que dos personas quieran cohabitar juntas, bueno, el Estado ahí no tiene mayormente que meterse en ese tema. O sea, yo quiero cohabitar con fulano de tal y se acabó, punto. Ahora, a partir del momento en que de esa cohabitación, en ese vivir juntos, en la modalidad que sea canónica, civil, de estado de hecho, etcétera, parejas de hecho, ahí se produzca una descendencia, el Estado claro que tiene que preocuparse, puesto que ahí hay una persona nueva, una persona nueva, que alguien tiene que responsabilizarse de eso. ¿Quién es? Hombre, fundamentalmente los padres, pero los padres no pueden hacerlo todo, o sea, el Estado necesita proteger a los padres para que los padres puedan a su vez proteger a los niños.
En una sociedad que no se ve útil para las parejas jóvenes el casarse, ¿cómo se podría motivar este hecho?
Bueno, yo creo que la función está en saber para qué quieren casarse. Por eso hay que hacer una distinción muy grande entre el hecho, yo quiero cohabitar con otra persona o yo quiero crear un proyecto de vida en donde el hijo pueda estar incluido. Claro, en el segundo caso, es absolutamente primordial que eso de alguna manera se formalice y se regularice, incluso para el bien de la propia pareja. Porque claro, la propia pareja de pronto adquirirá una serie de compromisos, por ejemplo, si quiere comprarse un piso. O si quiere, y ahí pues es preferible que eso tenga un reconocimiento legal y que de esa manera pues las consecuencias que pueda haber después se resuelvan de una manera más clara, ¿no? Luego hay otra cosa que podríamos advertir también muy importante. Yo creo que en la noción básica de familia está la idea de que haya un proyecto de vida. O sea, uno puede vivir junto al otro como prótesis, como diría Lipovetsky. Es una prótesis individualista. Yo estoy mejor si tengo al lado a alguien que en un momento determinado, si estoy, pues digamos, con dolores, pues me ayuda. Pero eso no es una familia, eso es una pareja. Entonces, yo hago la distinción clave entre pareja y familia. En la familia hay un proyecto de vida entre dos personas que en principio se quieren, se tienen afecto y que deciden, pues, si es posible tener hijos, porque es la forma como hasta ahora la humanidad se ha reproducido. La humanidad se ha reproducido cuando un hombre y una mujer pues han decidido tener hijos.
Como sociólogo tenéis que presentar un libro próximamente en Madrid. ¿De qué trata este libro?
Bueno, vamos a presentar un libro en Madrid el martes 29. Y trata sobre la evolución de la juventud española desde la transición hasta nuestros días. Entonces, se abordan diferentes cuestiones, pues por ejemplo, el ocio y tiempo libre, el tema del trabajo, el tema de la educación, el tema de la evolución política de los jóvenes. Y mi capítulo en concreto va sobre cuál ha sido la evolución de los valores de los jóvenes y cómo se plantean el tema religioso.
Pues muy bien, que tengas mucha suerte con este campo y que realmente tus palabras, tu exposición nos abra este camino de que es una reflexión, porque tenemos que reflexionar, tenemos que ayudar a formarse las familias, a acogerlas a padres y madres.
Muy importante.
Y tenemos que buscar sistemas los más efectivos posibles.
Sí, es muy importante que este movimiento CPM sea un movimiento que esté abierto a las familias, que las acoja, que las escuche y, si es preciso, que les ayude.
Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós.
seguim aquí amb el nostre programa avui dia 2 de novembre, al mig d'aquest cap de setmana, un cap de setmana llarg, el dia 1 divendres de Tots Sants, avui dissabte i demà diumenge. Bé, felicitar a tothom que pugui fer trobades en família, a trobades en família en aquest cap de setmana llarg. Seguim parlant sobre el que és la família i el que és les parelles de fet o parelles i matrimoni civil. Estamos aquí con Juan Cuevas en Santander, en estas jornadas sobre reflexión del matrimonio. En esto hay puntos de vista, en este caso un punto de vista cristiano. ¿Usted cómo ve este tema, esto de las parejas de hecho, matrimonio civil o matrimonio católico?
Bueno, yo pertenezco a la agrupación de la Federación Española de Centros de Preparación al Matrimonio, y ya desde el año 86 veíamos que era necesarísimo ayudar a las parejas a que tomasen una responsabilidad de cara al matrimonio. ¿Cómo veo las parejas de hecho? Pues ya en la metodología que teníamos hace muchos años, decíamos que podía ser lícito y válido las parejas de hecho siempre que tuviesen un proyecto en común de cara a un futuro cristiano.
Cristiano, muy bien. Entonces, en este sentido, ¿tú crees que todas las parejas, tanto civiles como si se quieren casar por la iglesia, todos tendrían que hacer una formación?
Pues mira, la preparación al matrimonio es la mejor carrera que habría que preparar para la vida, porque nos jugamos la familia, nos jugamos la convivencia, nos jugamos el bienestar, y una preparación humana sería imprescindible, y eso tendría que provocarlo pues los gobiernos, las comunidades autónomas.
El mismo Estado.
Sí, sí. Y después, de cara al sacramento que está por descubrir, habría que ayudar a las parejas a que descubriesen que la fe en Jesús es el mayor de los dones, y que el sacramento es una llamada fuerte a vivir el matrimonio de una manera de lo más profundamente posible, que es la alegría de la fe cristiana vivida con gozo.
Ahora la pregunta, ¿el Estado tendría que defender más, proteger más a la familia?
La debería proteger muchísimo más, pero yo creo que esto está al revés.
Al revés, ¿no? Se están perdiendo cada vez más, y no sabemos, porque ahora una pareja joven dice, bueno, ¿para qué me sirve casarse?
Claro. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que estamos teniendo cada día más parejas desestructuradas, y eso son después males con los hijos para la sociedad. Y están bajando las iglesias de personal y están creciendo las cárceles. Y muy prematuramente con chavales.
Pues bien, esto es una reflexión para tener en cuenta de cara a los que nos están escuchando, que sean lo que sean. Pero si son jóvenes, como tal, todo lo que hacemos en la vida nos tenemos que preparar, tanto si tomamos decisiones a nivel civil como a nivel de pues, religioso, en este caso católico o de otra religión, pero sí siempre teniendo en cuenta estar informados, sobre todo estar informados, y sobre todo, has dicho tú, defender un proyecto que están también el futuro de los hijos.
Un proyecto de vida es lo fundamental en una pareja, para caminar los dos en la misma dirección y para hacer realmente pues un camino juntos. Primero, que la pareja se madure, y después una proyección de cara a que la familia se prolongue con los hijos, y no cualquier hijo de cualquier manera, sino unos hijos que sean noticia buena para la familia y para la sociedad.
Pues muy bien, seguimos aquí en nuestro programa Prion en Prion, Radio Bolset. Buenas tardes, buenos días.
Adiós, buenas tardes, gracias.
Nosaltres, Causa Internacional Copes per la Pau, farem una sèrie de xerrades amb abogats, notaris, per explicar, a veure, el discerniment de la diferència que és estar en un estat doncs, de convivència en parella, una convivència en parella però declarats com a parella estable segons la llei de Catalunya, que és diferent a tot Espanya, perquè a Catalunya doncs, ets parella estable, ara vas a viure el reste d'Aragó o Andalusia, ja no, allí ja és una altra legislació, no està tan protegit com aquí a Catalunya, i després està el matrimoni civil, saber els drets que tenim en cada una de les situacions, i no sols en les situacions ordinàries, sinó que si ens passés alguna cosa, ens faltés un de les parelles, si hi ha fills i filles, quines conseqüències hi ha. Per tant, tot això ho anirem fent amb una sèrie de xerrades que anirem dient al voltant de el tema conviure amb altre, conviure en parella estable, conviure en matrimoni civil, conviure en matrimoni religiós, i també, com no, també conviure amb persones del mateix sexe com de sexe diferent. Aquí seguim amb el nostre programa Priorem Priorant, Ràdio Falset. ¿Conoces el priorato?
Pues no, no tengo el gusto.
Pues bueno, a ver si te animas. El priorato, el Falset, Torroja, Escaladei, Montsant. Es muy bonito.
Pues estamos deseando de ir. Y sin duda os avisaremos para que nos hagáis de guía.
Bueno, desde Santander, aquí recogiendo esto, y el Centro de Estudios de Priorato, te ayudaremos. En el Priorato tenemos un centro de estudios, ¿eh? Bueno, seguimos el programa. Tenemos entre nosotros a Antonio Villar. Antonio Villar es especialista en muchas cosas, pero es Sauri, ¿eh? Sauri, descubres cosas debajo suelo, ¿no?
Sí, y encima. Entonces, encima también marcamos pues cosas, a veces cosas perdidas. Marca, en teoría, marcas minas, marcas pozos.
Pozos, relacionado con el agua, pero...
No, y pozos de petróleo, cualquier mineral.
Minerales, porque me explicaste del oro y todo, sí, del oro, sí, y sí, del litio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, esto, por ejemplo, tú lo has comprobado que esto es resulta, es decir, que todos tus orientaciones o asesoramientos...
Vamos a ver, esto tampoco es una ciencia exacta, no quiere decir que siempre atine. Pero yo he mirado, le he comprobado en esto de la mina de oro, pues justo donde me la habían marcado, o un dibujo que había hecho a distancia, por supuesto, porque yo estaba en mi pueblo, Zuera, y la mina estaba en Asturias. Entonces me la marcó en el papel y llamé a un amigo y justo estaba allí la mina.
Es decir, que tú has detectado minas en un papel, un mapa, después lo has comprobado en Atlas o
sí,
en...
Sí, no, y luego en realidad.
Sí, sí. En realidad. Y sobre todo agua en pozos.
Sí, 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 corrientes de agua.
Y también monumentos, ermitas que se han colgado por el suelo.
Sí, ermitas, en algunas ermitas y en algunos sitios antiguos hay túneles, algunos escondidos, y también me los marca. Sobre todo los túneles los marca muy bien.
Muy bien. Esto, además, sobre personas desaparecidas, por ejemplo, ¿esto se podría aplicar o no?
Sí, pero yo creo que tendría que ser... vamos a ver, no se puede hacer todas especialidades.
Vale.
Entonces, si te dedicas... esto funciona al inconsciente, no funciona yo. Naturalmente no puedo saber si en América, en la Guayana, hay una mina o no hay una mina. Pero el inconsciente no funciona así. Pero si tú le metes demasiada cosa, al final yo creo que se...
Claro.
Que se...
Estás más bien especializado en unos campos.
Yo me he puesto, sí, voy cogiendo, a veces dices, oye, ¿por qué no miro esto? Entonces, yo empecé como Zauri porque estábamos haciendo una obra y un señor nos dijo, yo marcaré el agua. Y luego un día yo sabía que alguien marcaba a distancia. Y entonces habían hecho un pozo a unos 7 kilómetros del pueblo y yo me puse y dije, bueno, voy a contar. Y me dio 48 metros. Y yo cuando le pregunté al otro día, dice, a 48 metros me salió el agua.
O sea, pues, entonces lo compruebas.
Y claro, lo compruebas. Entonces ya cada día me iba a un sitio, hacía un dibujo, y luego iba al terreno y justo siempre me coincidía.
Pues,
y también averías.
Uh-huh. ¿Averías de qué?
Pues, por ejemplo, un compañero nuestro, Fernando Ezpeleta, me llamó un día y dice, oye, tenemos una avería en la piscina. Y yo le dije, ¿allí en Casablanca? Y dije, ¿es rectangular o tiene forma? Y dice, no, rectangular. Y hice un dibujo en casa y le marqué y le puse a 1,80. Llegamos allí al otro día... a un 80, y a un 80 justo salió al mes que picaron, salió la avería.
Bueno, entonces, ¿conoces la comarca del Priorat?
No.
Pues bueno, te invitamos a que vengas un día y sobre yacimientos arqueológicos, sí. Aspectos de esto del agua, todo esto, pues sería una experiencia muy interesante para visitar pues la comarca y además pues tener esas experiencias.
Pues oye, cuando queráis.
Pues muchas gracias.
Además, me gustaría que hubiese más gente en este tema, porque sería bueno que hubiese equipos de esto para mirar cosas.
Vale, entonces podríamos incluso hacer un taller para descubrir las habilidades de las personas, sí. Si las tienen o no las tienen.
Sí, este año en un colegio de allí de nuestro pueblo había unos cuantos chicos escépticos y me llamaron y dijeron, oye, ¿les podrías dar una? Entonces yo preparé unos alambres, lo hago con unas varillas. Y al más escéptico le dejé un alambre y dije, mira, por ahí me parece que ve a ver si te marca. Y le marcaba y luego resulta que a todos los chicos les marcó.
Pues bueno, a ver si un día también pruebo yo, ¿eh? Muchas gracias. Venga, y buenos días.
Venga, gracias a ti.
Venga, de aquí, Priorat en Priorat, Radio Falset.
Pues mira, per el Priorat és una comarca desconeguda i molt bonica, per això és molt tranquil·la, perquè hi va molt poca gent i té llocs encantadors. La vam conèixer gràcies a la nostra filla, va estar un estiu allà de colònies d'anglès a Prades, molt xules. D'allà vam anar a conèixer Siurana, el Pantà, i després tenim uns amics que ella és filla d'allà, de Cornudella, i vam anar a Cornudella, llavors vam fer una ruta caminant als peus del Montsant, vam veure moltes rutes d'escalada molt xules, però jo no m'atreveixo l'escalada, però és molt bonic, i després vam baixar al monestir d'Escaladei, a visitar les runes, Falset, i bueno, i com nota, està una miqueta del vi d'allà.
Molt bé. Des d'aquí, Priorat, Ràdio Falset.
Molt bé, moltes gràcies.
A veure, estem aquí per veure si coneixen el Priorat. Coneixes el Priorat?
Una mica
també.
No gaire.
A veure, on heu estat del Priorat?
On ha estat? Hem estat a la Vella Alta, la Baix, i després molt. Ara el poble no me'n recordo, no. Hi ha un que és molt gran, del Cornudella al Montsant? No, no és. No és Cornudella al Montsant?
Cornudella, perquè hi ha Siurana.
Sí, Siurana i Cornudella al Montsant.
El salt de la... El salt de la Reina Mora.
La Reina Mora és a Siurana. Vella Alta, Vella Baixa. De Vella Baixa què te'n recordes?
De les cases dels gratacels, que per un cantó tenen 8 pisos i per l'altre un.
És com que...
Bueno, allí també, però...
Ulldemolins no és ja Priorat?
No, és Priorat.
També
hi ha les ermites de Santa Madalena i Sant Antoni.
Els de Fragrau.
Ja, home, Montsant, això, eh?
Montsant, tot el Montsant.
Això és Montsant, eh? Doncs molt bé, aquí a Santander una trobada amb gent de Lleida, sou vosaltres, no?
Lleida.
Doncs bé, seguim aquí amb el nostre programa, Priorat en Priorat, Ràdio Falset. Bon dia, Manel Saltor. Manel Saltor ha treballat a l'Hospital de Mora 30 anys i ara està jubilat des de fa 2. És membre del comitè Òscar Romero i ha estat a Guatemala l'abril passat. Bon dia, Manel. Què ens pots explicar de la teva experiència a Guatemala?
Hola, bon dia a tothom. Sí, mira, aquest projecte de Guatemala, sobretot sanitari, però també el comitè Òscar Romero també té altres projectes, diguem, socials, com són beques a les escoles, amb nanos que estan estudiant i que necessiten per poder acabar les seves carreres i les seves formacions. Però, bueno, aquest projecte sanitari, sobretot, se centra al nord de Guatemala, on el comitè Òscar Romero, junt amb el Col·legi de Metges de Tarragona, que també ens ajuda amb aquest projecte, doncs arranca, com dic, fa uns 4 anys, arrel d'una petició de Paco Chamar, el jesuïta que viu a Tarragona, i que ell ve i ens demana al Col·legi de Metges, concretament amb una secció de cooperació que tenim aquí al Col·legi de Metges, que la sanitat a la zona nord de Guatemala està en molt mal estat. És una sanitat, la sanitat pública pues no té molta qualitat i la gent se sent molt desatesa i amb problemes seriosos de tot tipus, ginecològics, pediàtrics i de salut pròpia de la població, no? Llavors, durant aquests 4 anys s'han fet diverses visites per veure una mica com està i per començar a fer coses. I en aquest moment, pues, podem dir que vam valorar molt que la població estava molt, molt desatesa, perquè no tenia possibilitat i havien de desplaçar-se molt per anar a un hospital públic, i aquest hospital públic pues, estava mal finançat, amb la qual cosa doncs, l'atenció tampoc era molt, molt, molt bona, a un nivell prou bons. I llavors, a més, aquesta zona és una zona molt muntanyosa, que és difícil de bellugar-se per fer uns quants quilòmetres, a vegades tardes, per fer pocs quilòmetres tardes una hora, fàcil, amb carreteres molt muntanyoses. Llavors, però bueno, en aquest temps hem aconseguit coses que jo crec que són importants. Hem de pensar que sempre es va a poc a poquet. Amb aquests canvis no es fan molt ràpid. No pots dir, bueno, a veure si muntem i fem, perquè costa molt, costa diners, costa esforços i costa a vegades inclús canviar la cultura de la gent, no? I ara, bueno, doncs, com a mínim hem aconseguit que durant aquest temps muntar 2 consultes, que diguem populars, diguem-ho així, perquè que estan obertes a tota la població i que s'atén a tothom, com dic, i a uns preus mínims, a uns preus que són assequibles pràcticament per tothom. Una d'aquestes consultes ja és econòmicament autosuficient, vol dir que ella mateixa, pels ingressos que genera, aquests petits ingressos doncs ja permet que hi hagi personal sanitari i que se vagi vestint de material per poder atendre a la gent, i l'altra, que fa 7 o 8 mesos que funciona, doncs encara no, però necessita el recolzament del comitè, però va millorant la feina que està fent, no? A més, a part d'aquestes 2 consultes, estem recolzant molt, i crec que és un projecte que pot ser molt maco i a llarg plaç pot anar molt bé, que és el tema d'un hospital, petit hospital que està a la població de Jacaltenango. És una població d'uns 30.000 habitants, i aquest hospital que està gestionat per una congregació de monges, elles diuen que, i és així, elles sobretot està destinat a atendre a la població més pobra i als més necessitats. I és així. Allí el comitè ha invertit bastants diners per millorar les instal·lacions, i nosaltres els metges el que intentem és millorar l'atenció d'aquestes persones que venen a les consultes, sobretot. Jo ara vaig estar el mes d'abril allà a Jacaltenango, a l'hospital, on vaig poder fer, la veritat és que bastantes visites, la gent venia bastant i bueno, doncs amb ganes de millorar i amb ganes de... I, bueno, la veritat és que la gent està contenta amb l'hospital i si l'atenció que podem oferir és bona, doncs tot això que millorarem, no? I allà vaig operar un parell de fractures. I la veritat és que l'hospital està marxant molt bé, però necessitem que invertir més temps i més recursos.
Bé, ja acabem el nostre programa d'avui, 2 de novembre. El proper programa serà el dissabte 30 d'aquest mateix mes, d'aquí 4 setmanes. La cita, que serà l'últim programa d'enguany, 2019, i el proper serà el gener. Per tant, en aquest comiat, fins al dia 30, us he de dir que aquest cap de setmana és actiu, sobretot per Tots Sants, visita als cementiris, com és tradicional. També a Cabassers farem el dia 2 una xerrada d'homenatge a Bert Gellinger, que es va morir ara el 19 de setembre, i també el dia 3 a la 1 del migdia farem una presentació local del Centre d'Estudis del Priorat. I res bé, fins el dia 30 de novembre, que ens tornarem a trobar aquí a partir de les 11 del matí. Bon cap de setmana aquí Priorem Priorat, Ràdio Falset. And the reason is you.